Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Ahir la tragèdia va sacsejar la localitat de Manlleu. Recordem que a les 9 i 10 de la nit els bombers de la Generalitat rebien l'avís d'un incendi en un edifici de 5 plantes d'aquest municipi. El fum envaïa els passadissos i l'origen del foc era el traster on hi havia un grup de joves. I la pregunta és què feien allà i per què s'hi trobaven. És una qüestió que estan investigant hores d'ara els Mossos d'Esquadra. El foc es va declarar el número 66 del carrer Montseny a la zona on estan els trasters. Va ser extingit mitja hora després, però va ser un temps més que suficient perquè l'incendi es convertís en una catàstrofe. Els mateixos veïns van començar a desallotjar l'edifici d'una comunitat d'unes 40 pisos, una quarantena de pisos, habitats majoritàriament per famílies d'origen magrebí, mentre arribaven els equips d'emergència. Els bombers van atendre primer un jove en aturada cardiorrespiratòria a l'interior del traster, però hi van localitzar 4 víctimes més, ja sense vida. Tots tenien entre 14 i 18 anys. A més, 4 persones van resultar ferides lleus. Hem de dir que una de les víctimes estudiava en un centre educatiu de Vic i la resta ho feia a l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. Les circumstàncies de l'incendi continuen sota investigació. Els Mossos d'Esquadra en principi descarten que el traster on es va produir el foc estigués habilitat com a habitatge, sinó que era un punt de reunió i de trobada dels joves. I tot apunta que es tractaria d'un amor accidental i que els joves haurien mort intoxicats per inhalació de fum generat en cremar algun element de l'interior del traster. Avui volem saber quina és l'última hora, què és el que ha passat exactament, i ho farem amb la veu de l'alcalde de Manlleu, que és el senyor Arnau Rovira. Estem parlant d'una localitat consternada per aquest incendi, sobretot per la mort de tot tan joves, no?, d'entre 14 i 18 anys. Avui posarem la mirada en Manlleu, però també parlarem d'altres històries, així que et convido que et quedis amb nosaltres fins a les 8 del vespre en aquesta linterna de COPE Catalunya i Andorra. Tractarem d'altres històries, però com sempre parlem sobre un dels temes principals. S'ha convertit ja a taula parlar del temps, i és el que farem ara mateix. Doncs demà dimecres hi haurà un canvi de temps perquè arriba una profunda pertorbació que s'acosta a Catalunya i portarà un front en el que tindrem una miqueta de tot. Òbviament, entre alguna d'aquestes coses és pluja. La precipitació arribarà a partir del vespre per l'oest de Catalunya, sobretot pel nord de Ponent, l'Aran i l'Alt Pirineu, amb una cota de neu que acabarà baixant cap als 1.100 metres al vessant nord de Catalunya. I és el moment de sortir a les carreteres. Sempre ho diem, precaució, sempre molta precaució. Servei Català del Trànsit, hi ha algun tipus d'incidència hores d'ara? Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Comencem destacant la C-55. Hi ha retencions a Sant Vicenç de Castellet en tots dos sentits per un accident que hi ha hagut en sentit nord, en sentit Manresa. A l'autopista AP-7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La B-30 va molt carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. A la C-58 hi ha retencions entre Badia i Sant Quirze del Vallès en sentit nord, a Ripollet en tots dos sentits. I a la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-59 hi ha cua entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits. A la C-60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb la C-32, amb l'autopista del Maresme, l'autovia 2 i a l'antitud entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La C-32, l'autopista del Garraf, va carregada de Cornellà a Viladecans en sentit sud per anar cap a Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral i a l'antitud i aturades entre la zona franca i la Barceloneta i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació des del Servei Català de Trànsit. D'aquí un moment comencem ja a parlar sobre aquesta tragèdia a la localitat de Manlleu, però abans recordar-te que tot allò que vulguis escoltar, d'allò que fem a la cadena COPE a Catalunya, ho podeu fer a través del web COPE Catalunya i també la xarxa social X i Facebook. I els que teniu ja l'aplicació de COPE als telèfons mòbil, ho teniu fàcil perquè ens teniu les 24 hores al vostre costat. I si no la teniu, doncs l'heu de baixar. Sí? 7 i 5? Comencem.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
COPE Catalunya y Andorra.
Explicant al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, una tragèdia ha sacsejat la localitat de Manlleu. Va ser tot just ahir al vespre, a les 9 i 10 de la nit, quan els bombers de la Generalitat rebien l'avís d'un incendi en un edifici de 5 plantes del municipi. El fum ja envaïa els passadissos i l'origen del foc era un traster on hi havia un grup de joves que feia allà i que per què s'hi trobaven és una qüestió que encara ha investigat la policia autonòmica, els Mossos d'Esquadra. Recordem que el foc es va declarar el número 66 del carrer Montseny, a la zona on estan els trasters. Va ser extingit mitja hora després, però temps més que suficient perquè l'incendi es convertís en una catàstrofe. Els mateixos veïns van començar a desallotjar l'edifici, una comunitat d'una quarantena de pisos, habitada majoritàriament per famílies d'origen magrebí, mentre arribaven els equips d'emergència. Les circumstàncies de l'incendi, com dèiem, continuen sota investigació i avui a la linterna de COPE és un plaer poder parlar amb un alcalde que avui està enfeinat més que mai, potser, i a més amb el cor, imagino que encollit, no? Alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda, per dir alguna cosa.
Imagino que con manlleuenc és una de les pitjors notícies, no?, que recordes, no?
Crec que com a manlleuenc és el pitjor dia que recordi, perquè no... No tinc constància d'una tragèdia d'aquesta magnitud, evidentment ja no dic sent alcalde, sinó a la nostra ciutat. No me'n faig, o sigui, no ens han fet gran de fer creus de la tragèdia que hem tingut.
L'Ajuntament diu que no li constava, no?, cap queixa sobre aquest ús d'aquest traster del que estàvem parlant i on va succeir tot, no? No teniu coneixement de cap queixa ni res, no?
No, ho estem revisant, però no, per la nostra part no deixa de ser, doncs, què passa dintre d'un bloc de pisos. Si no tenim denúncies, si no tenim queixes, doncs, evidentment, i més tractant-se d'un traster amb un sisè pis, doncs, fa que realment sigui molt, molt, molt complicat, doncs, de tenir accés al que passa allà dalt, no? I no, doncs, la veritat és que no. Sí que voldria dir que m'agradaria, doncs, aprofitar per donar les condolències a les famílies, i també, doncs, m'agradaria felicitar i donar les gràcies sobretot als serveis d'emergència per la ràpida gestió que van tenir, especialment la policia local, que va ser la primera d'arribar al lloc, i també els voluntaris que vam demanar voluntaris, i ràpidament, doncs, la ciutadania de Manlleu, com no pot ser d'una altra manera, va estar a l'altura.
Hem d'estar molt pendents, alcalde, sobretot per respecte a les víctimes, als familiars de les víctimes, amb el tema de la desinformació, no? Perquè quan passa un cas d'aquests, tots volen ser els primers en dir la notícia, i a vegades, malauradament, caiem en el parany, no?, de fer-ho i fer-ho malament, a més.
Doncs sí, avui mateix en parlàvem amb companys vostres de diferents mitjans, i amb això jo he sigut molt crític, perquè és que ahir personalment encara no havia arribat a casa, com aquell qui diu, que era molt tard a la nit, estem parlant que jo vaig arribar a casa cap a 4:45 o 5 de la matinada, i allò que estàs fent un got d'aigua i connectes a xarxes socials i et trobes, perquè havia de fer un comunicat doncs, de dol, evidentment, i et trobes amb la sorpresa que ja hi ha vídeos del lloc on aquesta canalla se l'ha trobat morta. Ostres, la veritat, diu molt poc de la qualitat humana de segons qui. Mm-hmm. Sí. No, crec que cap periodista, i per suposat cap persona, ho voldria per un familiar. Una qüestió com aquesta, ningú voldria que allà, doncs, per desgràcia, on t'ha doncs, mort el teu germà o el teu pare, o tu mateix, si tu creus el cas, doncs no voldries que cap de 2 hores o 3 doncs, sortís per xarxes publicat com una qüestió més.
Efectivament. Què va passar realment? Què se sap, alcalde, a hores d'ara?
Doncs mira, hores d'ara segueix sota investigació de Mossos, per tant no puc explicar massa res. M'haurà de permetre que ho reservi perquè quan ells creguin oportú doncs donin la informació, més enllà doncs el que ja se sap, que eren doncs 5 joves d'aquí de Manlleu i que res, doncs estem gestionant la postcrisi o la crisi, tot el bé que sabem, amb suport psicològic tant per la canalla de les escoles que doncs convivia amb ells o instituts, i també doncs sobretot pels germans, la família i el seu entorn més immediat.
Els cossos crec que es van traslladar a l'Institut de Medicina Legal, no?, a la Ciutat de la Justícia, per completar la identificació de les víctimes, no?
Sí, però reparteixo, això és una qüestió que ho està portant Mossos i com que segons tenim parlat, de veritat que no voldria trepitjar el que els toca amb ells.
Efectivament, i fa vostè molt bé. L'arquitecte municipal de Manlleu ha visitat l'edifici i ha assegurat que l'estructura no ha patit danys després de l'incendi. Ho dic per si important pel tema dels veïns, no?, que no hi hagi por.
Doncs sí, es va fer. De fet, ahir a nit es va donar una opció d'habitatge alternatiu per a les famílies que són vulnerables, en el sentit doncs, que tenen algú amb limitacions físiques o canalla molt petitoneta. I aquesta alternativa doncs, es va donar amb uns hotels o hostals que tenim aquí a Manlleu per aquestes famílies. La resta de gent va poder tornar a casa quan els bombers, Mossos i la companyia elèctrica doncs, van poder certificar de que no hi havia cap risc per la gent si tornaven a casa. Avui ha estat el torn doncs, del nostre arquitecte municipal, que també doncs, en principi ha donat el vistiplau. Tot i així, segueixen havent-hi estudis i segueixen estant doncs, molt amatents a l'estat de l'edifici i, per tant, doncs, aviam què diuen aquests informes de les properes hores.
Vostè com a alcalde, imagino que esperant, com deia, el que diguin els professionals, la investigació, no sé si han previst dies de dol a l'Ajuntament, a la ciutat, com ho estan plantejant, encara no s'ha parlat de res d'això?
Doncs sí, per descomptat, hem decretat 3 dies de dol. Crec que una qüestió com aquesta doncs, no és per menys. A més, avui teníem ple municipal a 6, al qual, doncs, evidentment, l'hem suspès i està passat a divendres. I avui doncs, farem un acte d'homenatge a aquesta canalla i de suport a les famílies a les 7 de la tarda a la plaça Fra Bernadí, a la qual doncs, estan convidats totes les persones que vulguin doncs, donar suport a aquestes famílies i tenir un sentit homenatge per aquests joves.
Doncs des d'aquí el condol a les famílies, als coneguts amics d'aquests joves que ahir van morir, recordem, a Manlleu. És una autèntica pena, una llàstima parlar avui amb vostè d'això, però la notícia mana i per això avui hem volgut escoltar la veu de l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira. Tant de bo doncs puguem trobar un punt, un dia, en el que puguem parlar d'altres notícies positives, de coses que passen a Manlleu, que passen, les passen, eh?
Sí, tant, sí, que voldria aprofitar també per donar les gràcies, també, doncs, he de ser molt sincer, el govern de la Generalitat, escolta, les coses són com són, han estat al nostre costat, avui també hi seran, tant el president del Parlament, que estem esperant, doncs, la seva visita aquí a Manlleu, la veritat és que ens sentim acompanyats i estem contents amb el tracte que se'ns està donant, que també, doncs, ajuda a passar aquest dol, que també l'estem passant a la nostra manera, i ens ajudarà, doncs, també a poder-ho traslladar a les famílies.
Alcalde, no n'hi vull robar més temps. Alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, gràcies i el nostre condol. Una abraçada.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Comença l'any nou xinès, la celebració més important del calendari tradicional asiàtic i també una data cada vegada més visible a casa nostra. A Catalunya aquesta festivitat no és només una tradició importada, és el reflex d'una comunitat arrelada i en creixement, especialment a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Segons les últimes dades de l'Indescat, de l'Institut d'Estadístiques de Catalunya, a la nostra comunitat hi viuen uns 65.000 xinesos, però la seva presència està especialment concentrada, com dèiem, a l'àrea de Barcelona, que agrupa més de la meitat del total, uns 35.000 només a Barcelona. Hi ha uns 22.000 residents xinesos, seguida també d'altres municipis metropolitans com Santa Coloma de Gramenet, Badalona o l'Hospitalet. Per això, l'any nou xinès no és només una festa cultural, és també un recordatori del paper econòmic, social i demogràfic d'una comunitat que actua sovint com a pont entre mercats, facilita inversions, exportacions i relacions comercials amb la Xina, un dels motors econòmics globals. En definitiva, mentre els carrers s'omplen de fanalets vermells, danses del drac i petards simbòlics, el calendari lunar marca alguna cosa més que un canvi d'any. Reflecteix la transformació d'una societat catalana cada cop més diversa, connectada i global. Ricard Álvarez, bona tarda.
Aquesta comunitat, que ja forma part indiscutible del teixit social català, enceta l'any del cavall de foc, un cicle que s'associa a la iniciativa i al moviment. Però més enllà del simbolisme, la celebració és un punt de trobada familiar on les tradicions es mantenen vives tant en l'àmbit privat com en el compartit amb la societat local, tal com explica la vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Xinesos d'Espanya, Núria Chou.
La celebració és com aquí, és a dir, el dia del any nou és un dia
pero dura como más de una semana todas las celebraciones y cada día es como tiene un significado diferente. Por eso cuando dicen que el año nuevo chino dura mucho es porque el día se entra al año, pero después sigues un par de días más para celebrar más con la familia, después tiene que ir a visitar a familiares, etcètera.
Aquest arrelament s'explica per una gran afinitat amb l'esperit emprenedor català que ha facilitat que molts escurcin la distància emocional amb el país d'origen. Per a les noves generacions, el repte ja no és la integració, sinó la gestió d'una doble identitat que actua com un actiu estratègic. Chou destaca que el sentiment de pertinença ha evolucionat cap a una voluntat de servei mutu.
Jo crec que ara la mentalitat més que tornar a Xina és fer el paper de pont. Diguem-ne, perquè ara la globalització i tota com l'evolució de l'economia de Xina i també per els orígens que nosaltres ens hem adaptat a la cultura de Catalunya i Espanya, crec que més que tornar és més ens hem creat el paper i la mentalitat de crear ponts de negocis entre el país d'origen i el país on hem estat vivint.
Aquesta filosofia de treball i discreció es tradueix en una cultura d'autogeneració de recursos on l'esforç personal és la base del progrés comunitari, una riquesa cultural que es multiplica i que s'allunya dels tòpics per consolidar-se com un motor clau del nostre present. Sobre aquesta capacitat de generar negoci i riquesa, n'ha parlat també avui el senyor Lin al programa Migdia de COPE Catalunya i Andorra, posant el focus en una comunitat que no només celebra tradicions, sinó que inverteix amb força en el territori. Un dels sectors on aquest impacte és més evident és l'immobiliari, on el resident d'origen xinès busca consolidar el seu esforç vital a través de l'adquisició d'habitatges, preferentment a prop dels seus centres de treball. El director immobiliari de NAR Group, el senyor Lin, detalla quines són les preferències actuals del comprador.
Tienden a querer comprar viviendas más bien de obra nueva o edificios seminuevos, ¿no? Por las comunidades que ofrece, ¿no? Uh-huh. Que suelen ser más espaciosos, pues instalaciones más actualizadas con ascensor, y tienden a comprar pisos más grandes porque muchas veces pues las conviven, ¿no? Con los padres o conviven con los hijos.
Aquesta voluntat de propietat s'estén també a l'àmbit comercial. L'empresari xinès a Catalunya prioritza la compra de locals per reduir costos operatius i assegurar l'estabilitat del seu negoci. En les distàncies curtes, destaca un perfil de negociador molt pragmàtic que fuig de les proposicions informals i busca tancar acords amb una determinació absoluta.
Cuando empieza a negociar rígidamente es se muestra que el interés es real, no negocia por aquello que no interesa. Nosotros al final trabajar con el perfil de cliente chino es un ahorro de tiempo considerable en frente pues con por ejemplo con otros perfiles locales que muchos pues aprovechan el fin de semana para pasear y entre comillas pues chafardear, ¿no? Entre comillas, no mal.
Tot i que l'auge de les anomenades Golden Visa va marcar un pic d'inversions externes, la tendència actual es desplaça cap al comprador local. El mercat immobiliari a Barcelona es manté dinàmic gràcies a una comunitat que ja no ve com a inversora externa, sinó com a veïna de ple dret.
Gràcies, Ricard. I com dèiem, aquesta comunitat actua sovint com un pont entre mercats, facilita inversions, exportacions i relacions comercials amb la Xina, que és un dels motors econòmics globals. És així, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs per a moltes empreses de Catalunya és a clau la relació comercial amb un gegant com Xina. Per exemple, pel ramaders, i tenim l'últim exemple clar i conegut per tothom, el brot de la pesta porcina a Collserola. El mercat xinès era la clau per aguantar moltes explotacions ramaderes de les poblacions catalanes. La regionalització ha estat la sortida que s'ha fet per evitar que hi hagués un tancament total de la frontera amb el sector del porcí que hagués estat devastador. Per parlar d'això i d'altres qüestions, saludem aquí a la linterna de COPE Catalunya, que ja ens està escoltant, el professor de UBS Business School, Eduardo Irastorza. Professor, bienvenido, buenas tardes.
Bien, igualmente, encantado de estar con vosotros.
Es clave, ¿no? Es decir, el que sea un mercado de más de 1.500 millones de personas de consumidores y en un mundo tan globalizado, hablar de la vinculación de China con sus consumidores, con los productos que se pueden hacer aquí en Cataluña, es clave para muchas empresas.
absolutamente clave. Es un mercado con 1.500 millones de consumidores, de los cuales pues una tercera parte pertenecen a una clase media equiparable a la nuestra, con lo cual es, imagínate, 400 millones de personas deseando tomar nuestros productos y con poder adquisitivo. Yo creo que es un reto, porque no vamos a ser los únicos que nos movamos, pero también creo que la calidad de los productos españoles y catalanes es extraordinaria, con lo cual tenemos una gran oportunidad ante nosotros.
El presidente Salvador Illa estuvo en China el año pasado, en verano, para establecer mejores relaciones, pero actualmente también en la alta política y estas negociaciones entre la Unión Europea y China, donde sí, inclusive habría un punto de fricción. ¿Usted cómo observa a nivel general estas relaciones entre Bruselas y Pekín?
Pues últimamente se han estrechado muchísimo más de lo habitual, lo cual es muy positivo, porque China está buscando aliados en esa, entre comillas, guerra comercial que sostiene con Estados Unidos. Ojalá todas fuesen así, ¿no? Por competir por productos, sino por territorio. Yo creo que tenemos el problema interno de entendernos nosotros mismos, los europeos. ¿Por qué? Porque países como Alemania, como Dinamarca, los países escandinavos, pues tienen una industria muy potente cárnica que también quieren vender en China, lógicamente. Y en ese sentido, pues China lo que quiere es entenderse con un único interlocutor, que es la Unión Europea, y no ir de uno en uno, pues poniéndose de acuerdo. Creo que en este sentido la actitud del gobierno español es muy colaborativa con el resto de los países europeos, precisamente para, en vez de ser rivales, hacer fuerza conjuntamente.
Pero hay, por ejemplo, un sector clave, el sector de la automoción. El coche chino, que es muy competitivo, pero que, por ejemplo, Alemania muestra su preocupación. ¿Ahí puede haber un choque?
Hasta cierto punto, porque Alemania, hemos de tener presente que recientemente algunas marcas, como por ejemplo Volkswagen, ya han tirado la toalla en lo que es el coche eléctrico. Volkswagen ha dicho que no va a fabricar coches eléctricos en el futuro porque sabe que no es competitivo con Rusia, con China, lo cual es imposible. ¿Qué está haciendo España? Pues España está tratando de meterse en la pelea del sector del automóvil 2.0, es decir, el sector del automóvil después de las energías fósiles. Y en ese sentido, pues le interesa muchísimo llegar a acuerdos para reconvertir una industria que es uno de nuestros buques insignias. No olvidemos que los coches que se desarrollan en nuestro país pues son extraordinariamente buenos y necesarios para mantener la balanza de pagos. España y Cataluña, que desarrolla muchísimos vehículos, es el mayor exportador de vehículos de Europa. Podemos pensar, no, exportan más otros países. No, España es un poderosísimo actor. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos ante la pelea de quién va a producir esos vehículos eléctricos en Europa. Yo creo que el gobierno ha entendido que esta pelea la tenemos que dar, porque mantenernos haciendo lo que hacíamos hasta ahora, pues para eso ya están los alemanes y los franceses.
Hablemos ahora de cuestiones más locales, más de aquí, de Cataluña. En el periodo 2020-2025, la inversión china en Cataluña superó, se acercó a los 1.300 millones de euros, generando más de 2.300 puestos de trabajo. Son cifras que van a aumentar, ¿no?, según las previsiones en los próximos años.
Sin duda, van a aumentar. Hemos de tener en cuenta que China tiene una cosa muy curiosa en su política exterior desde hace cientos y cientos de años. Se llama la Ruta de la Seda. Y luego otra, que es el collar de perlas. El collar de perlas es una ruta marítima y Barcelona en concreto es una terminal para sus productos en Europa. Es cierto que China cuenta con el Pireo, pero el Pireo en Atenas es sobre todo un puerto orientado al mercado del este, pero lo que es Europa Occidental, Barcelona debería ser la puerta de entrada. Así se lo ha planteado. Yo creo que de ahí la apuesta que ha hecho China por Cataluña.
¿Y el puerto de Barcelona es la clave? Es decir, ¿es la llave que pueda llevar a una mayor profundidad de las relaciones?
Yo creo que sí, porque más del 85% de la mercancía mundial se mueve en barco. Y Barcelona tiene una extraordinaria infraestructura portuaria que puede dar salida a miles, por no decir millones, de contenedores al año. Yo creo que en eso hay que apostar fuerte. Ahora que se habla tanto de hacer las cosas, de infraestructuras, yo creo que Barcelona tiene que tener muy claro, y Cataluña como escenario, como territorio, tiene que tener muy claro que gran parte del éxito reside en acoger adecuadamente, ágilmente, eficazmente las mercancías que proceden no solamente de China, sino de todo el lejano oriente, porque la India también es otro país con 1.500 millones de habitantes que también ha firmado un acuerdo con la Unión Europea y en el cual pues Cataluña en concreto también puede estar muy interesada en abrir sus puertas.
Aquí está la clau, aquest mercat indi, aquest mercat xinès. Por cierto, última pregunta y una curiosidad. El idioma chino no es nada fácil, evidentemente, ¿no? Pero si algún adolescente aquí en Cataluña lo aprende, supongo que tiene garantizado un puesto de trabajo, o el inglés ya sirve como método lingüístico de unión en los negocios.
Pues siento decirlo porque yo hablo inglés, pero el chino es uno de los idiomas del futuro. Y a falta de que se desarrollen sistemas de traducción simultánea altamente eficaces, pues es fundamental entenderlo. He de decir algo. Yo he tenido muchos alumnos chinos. Puedes llegar a hablar el chino, puedes llegar a entender el chino. Pero alcanzar la perfección es muy difícil. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros funcionamos con 28 ideogramas, por llamarlo signos alfabéticos, y una persona de China con una cultura media maneja 1.000, 2.000 de estos iconos que a nosotros nos fascinan por su estética, ¿no? Y la pronunciación es muy diversa en muy diversas partes de China. China también tiene pendiente un acuerdo interno para hacer del chino mandarín el verdadero idioma vehicular en este gigantesco país.
Un país interesantísimo, un país atractivo y un país con 1.500 millones de potenciales consumidores. I ho sabem, la seva importància, Montse, per exemple, amb el sector porcí, que és clau, el sector de l'automoció i altres sectors també com el químic. Eduardo Irastorza, professor de Business School, gràcies per estar aquí en la linterna de COPE Catalunya i Andorra i aproximar-nos pues la realitat econòmica actual i també de futur entre Catalunya, Unió Europea i Xina. Gràcies, professor. Buenas tardes.
Deseo mucho éxito a Catalunya en este empeño. Adiós.
Gracias, Sergi Tor. 7:31 y nada, te pido perdón, porque solo te voy a robar un segundito. ¿Sabías que con la fórmula Coche Casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apúntate el número y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ese es el valor de ser directo. Ya está, ya me callo. Ahora seguimos con la linterna.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
A Catalunya, i segons les últimes dades disponibles del 2024, unes 15.000 persones van iniciar tractament per dependències amb l'alcohol com a principal causa i responsable d'aproximadament el 44% dels casos. La cocaïna i el cànnabis continuen també entre les substàncies amb més impacte assistencial. Entre joves, alguns consumeixen menys o més, però el risc no desapareix. Estudis recents assenyalen que un de cada 5 adolescents presenta consum d'alcohol de risc. Paral·lelament paral·lelament, creixen també les anomenades addiccions conductuals. A l'any 2023, gairebé 1.000 persones van començar tractament per aquest tipus de problemes i 3 de cada 4 estaven relacionats amb el joc. I aquí és on entra una nova amenaça. Els experts alerten d'un fenomen emergent, que és la dependència a inversions d'alt risc com el trading o les criptomonedes. L'Associació d'Addiccions Socials Prevenció Activa adverteix que la pressió publicitària i la manca d'educació financera poden convertir aquestes pràctiques en conductes compulsives amb símptomes similars al joc patològic, revisió constant de preus, augment del risc, ocultació de pèrdues i incapacitat de parar. Els especialistes insisteixen que totes les addiccions comparteixen mecanismes cerebrals semblants i que la clau és la prevenció precoç, perquè el repte ja no és només reduir consums, sinó entendre com evolucionen les dependències en una societat cada vegada més digital i accelerada. Ens ho explica la Mar Puerto.
Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'Associació d'Addiccions Socials Prevenció Activa, explica el tipus d'inversions que són més addictives pels joves. El trading o les criptomonedes encapçalen la llista, sobretot per la rapidesa de poder fer diners fàcil.
Apostes molt ràpides. S'ha apostat que aquella acció puja, per entendre'ns, puja o baixa en qüestió de minuts. I no hi ha límits. És legal, però, evidentment, són operacions de tal risc que cap inversor professional hi entrarà en això, perquè aquí és atzar. Després tenim el que són les criptos, evidentment. I aquí el que a mi m'espanta és que hi ha locals a Barcelona que tenen dispensadors de criptos. Puc comprar un bitcoin i estan a locals molt freqüentats per gent jove.
I tot això per l'ànsia que tenen els joves de voler ser milionaris en un món on tot va tan de pressa i sense pràcticament haver-se d'esforçar. De fet, per Andreu afirma, el perfil de joves addictes a aquestes inversions són els que consideren que l'únic que té valor són els diners. Si en tens, ets un triomfador i si no, un fracassat.
Sobretot són nanos joves que veuen que els pares es trenquen l'esquena. Pares i les mares treballen 8, 9, 10 hores cada dia per mantenir una casa i diuen que jo, ells, això no ho volen fer, que de cap manera, que jo soc més llest i que, per tant, em faré ric sense esforç. Llavors, es fixen amb aquests grans, entre cometes, gurus, que menteixen més que parlen, evidentment, i ja està, ja tenen el seu ídol.
I com es podria abordar una problemàtica com aquesta? L'educació és clau i des de CENCAS porten molt de temps reclamant mesures en aquest aspecte.
Nosaltres fa molts anys que estem demanant que es té d'entrar a les escoles i donar una assignatura dels riscos digitals. Fa molts anys que ho estem dient. No basta en prohibir als menors de 16 anys. Això és molt maco, Carola, però com es complirà això? Amb la qual és educació, tot passa per l'educació.
Unes addiccions que van lligades de la mateixa manera a altres, com per exemple les addiccions al joc, també entre els més joves, o a les begudes alcohòliques. Jordi Martínez és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i explica si té a veure aquesta situació amb la falta d'educació financera entre els joves.
Si entenguéssim que invertir a termini és beneficiós per a les nostres economies, per a la nostra butxaca, doncs veuríem que l'addicció és perquè ens puja la dopamina per comprar i vendre ràpid, no? I en canvi invertir, doncs és una cosa que hem de fer a llarg termini i que vagi molt lligat als nostres objectius vitals, que normalment són a llarg termini.
Conceptes bàsics que hauríem de dominar si volem invertir són també aquests que explica.
Abans de posar-se a invertir hauríem de tenir un fons d'emergència. És que això serviria pels imprevistos. S'espera la rentadora o se'ns trenca un vidre a casa o per exemple, doncs, perdem la feina. Doncs que tinguem un raconet per poder fer front a tot això. Que jo acostumo a recomanar que siguin potser cada entre 4 a 6 mesos de les nostres despeses necessàries. Mm. Després, reconeixen-nos, no? Quin és el nostre perfil de risc. Podrem dormir si perdem part dels diners? Quin és l'horitzó temporal? No, és que jo aquests diners els necessito perquè aquest estiu vull fer un viatge. Doncs no els inverteixis. No, és que jo aquests diners els vull com un complement per la meva jubilació. Home, doncs inverteix-los. Autoconeixes també quins són els meus objectius vitals.
Per tant, cal fer-se preguntes, reforçar la prevenció, l'educació financera, com hem dit, i també la detecció precoç d'aquestes noves formes d'addicció i de comportament.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores, como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Te mereces disfrutar de la mejor tecnología con Tecmanía de MediaMarkt. Y este móvil se merece esta oferta. Llévate un Samsung Galaxy S25 FE de 256 GB por 749 euros. MediaMarkt.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
Nuestro amigo se llama Bocca, Salvatore Bocca. No he oído hablar de él.
Jim Hackman.
Amigos, Popeye está aquí. Y de cara a la pared, andando.
French Connection. Contra el imperio de la droga. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
De vivienda tensionado por la falta de oferta y los precios máximos, muchos compradores están tomando decisiones hipotecarias basadas en consejos genéricos, experiencias ajenas o incluso en herramientas como el chat GPT, lo que está provocando operaciones fallidas y pérdidas económicas. Así que no sería extraño, y ya no lo es de hecho, escuchar a alguien que diga: me fié del chat GPT para comprar una casa y perdí las arras. Hablamos de todo ello con Ricardo Gulías, que es consejero delegado de RN, tu solución hipotecaria. Señor Gulías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
¿Qué nos está pasando?
Pues el ChatGPT, la IA, está ahí, y entonces los consumidores, antes de hacer una operación hipotecaria en este caso, pues consultan a ChatGPT. Claro, ChatGPT se nutre de comentarios de la red, y una hipoteca no es igual, aunque sean muy parecidas, una hipoteca no son iguales. Todas las hipotecas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque depende de los ingresos, de la estabilidad laboral, de si tengo otros préstamos, si tengo otras cargas, incluso de la vivienda que voy a comprar. Entonces, nos ha dado el caso que clientes acuden a ChatGPT antes de consultar a un experto y después o pierden arras o tienen que ir corriendo a que un experto le saque las castañas del fuego. Está pasando mucho, ¿eh?
O sea, una inteligencia artificial, en este caso, lo que nos da, Ricardo, sería información general, pero no analiza, como tú decías, el endeudamiento real, el tipo de contrato, nuestra estabilidad laboral, ni las políticas internas de cada banco, ¿no? Y eso solo hace que sea un profesional el que conozca el mercado y a las entidades bancarias, porque muchos bancos, después todo eso que llevamos, no es válido, ¿no?
Exactamente, es que un consumidor no conoce esas variables, no las tiene en cuenta. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un préstamo que le saqué a mi hermano, ¿no? Porque no podía en aquel momento sacarlo, él paga la cuota, pero yo no recuerdo que tengo ese préstamo, ¿no? No lo recuerdo, pero el banco sí que va a ver que tienes ese endeudamiento y puedes decir, no, yo, señor banco, no, lo paga mi hermano porque le hice un favor. No, no, diga usted, aquí figura que el préstamo lo pidió usted. O paso una pensión, estoy divorciado y paso una pensión y no se lo digo a ChatGPT, ¿no? Hay cantidad de variables en una misma operación y además cantidad de variables en todas las entidades bancarias. Hay entidades bancarias que le gustan los autónomos, hay entidades bancarias que le gustan los jóvenes. Es decir, generalizar como generaliza ChatGPT o la IA, pues puede llevar a auténticos problemas.
La combinación de poca oferta y mucha demanda está bloqueando especialmente este mercado de reposición, ¿no? Es decir, familias que quieren vender su vivienda actual para poder comprar otra mayor, lo que incrementa esa ansiedad, ¿no?, del comprador.
Exactamente. Al no haber oferta y yo quiero mudarme, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando encuentro una vivienda que me puede encajar, rápidamente quiero dar una paga y señal. Es decir, y entonces ya me he metido en el jardín. Y si antes he consultado a ChatGPT, por ejemplo, que me dice que me daría la hipoteca, pues a veces cometo errores de dar pagas y señales por no perder esa vivienda que, como tú dices, es súper escasa. Hoy en día las decisiones en compras de vivienda se ya no se meditan como antes, no da tiempo, porque como lo medites, viene uno y te la quita. Entonces, esa agilidad que necesitamos nos está obligando a cometer errores.
Los datos oficiales respaldan este escenario de riesgo creciente, ¿no? El precio de la vivienda subió, creo, más de un 12% interanual en el 2025, lo que ha provocado también ese aumento natural del que se llama ticket medio hipotecario, ¿no? Aunque tengamos ahorros, estos pierden valor frente a la subida de precios y por eso cada vez se financian importes más altos.
Exactamente. El precio medio ya estamos en 170.000 euros. Es una barbaridad, ¿no? Como estamos, pero lo provoca esta subida de precios, esta escasez de vivienda, estas políticas de vivienda en contradirección hacen que haya escasez del alquiler, que provocan que todo el mundo quiera ir al mercado de compra porque es más fácil incluso que alquilar y, nada, la vivienda va subiendo a dos dígitos y ese dinero que tenemos ahorrado, como tú dices, pierde valor. Y el ticket hipotecario sube porque lo provoca esa subida de precios.
El error más común que estamos encontrándonos es que primero buscamos la vivienda y la hipoteca después, ¿no? Y sería hacerlo al contrario, ¿no?
Exactamente. Ese error ha existido siempre y antes era un error común, pero ahora es peligroso. Por lo que decimos, no hay vivienda, hay una escasez. Entonces, cuando yo voy a ver una vivienda, me encanta esa vivienda. Por miedo doy una paga y señal. Y si yo no tengo mi hipoteca preaprobada con antelación, es posible, si te pones en manos de un experto, ¿qué provoca? Que tensiones o que acabes perdiendo esa paga y señal, porque no te dan la hipoteca. Es decir, el camino tiene que ser al contrario. Siempre ha debido ser al contrario, pero ahora en este momento de escasez de vivienda más. Primero, busco hipoteca, consigo un preaprobado de la hipoteca, un preaprobado que me indique, oye, ¿cuál es el valor máximo de compra que yo puedo asumir? Y después me pongo a buscar. Y además así ganamos capacidad de negociación, además de certeza.
En este caso podemos decir, Ricardo, que el consejo de la IA, que es gratuito, no sale caro, ¿no?
Bueno, puede salir carísimo, sí. La IA pues está bien para contrastar información, pero siempre poniéndose en manos de un experto. Después puedes contrastar, la realidad es que la IA hoy en día, y menos en una hipoteca que es totalmente diferente, aunque los perfiles sean muy parecidos, te puede dar una respuesta cierta.
¿Os habéis encontrado con casos de gente que se ha fiado del ChatGPT para comprar una casa y luego perdió las arras?
Bueno, nos hemos encontrado no perdió las arras, de casualidad, porque hizo caso a ChatGPT, dio unas arras, ChatGPT le decía que su operación iba a ser aprobada, y después, cuando le quedaba un mes y medio para vencimiento de arras, se puso en contacto con nosotros y le pudimos solucionar la papeleta, pero vivimos situaciones de angustia.
Me imagino, como siempre todo, yo siempre digo zapatero a tus zapatos, ¿no? Hay que ir a quien sabe, a quien entiende del tema, si en este caso hablamos de hipotecas, pues expertos en soluciones hipotecarias, ¿no?
Exactamente, siempre en todo, ¿no? Imagínate defenderte en un juicio sin tu abogado y querer arreglarte todo el coche, pues imagínate en la mayor inversión que va a hacer una familia en su vida, ponerse en manos de ChatGPT. Nada, hay que contratar expertos que trabajen para ti.
Bueno, pues ha quedado claro, si no queréis cometer ese grave error que está costando miles de euros a muchas personas que se fían de este ChatGPT, ya os hemos anunciado que es mejor, como bien decían Ricardo. Primero es mirar hipoteca y después mirar qué piso nos podremos comprar. No hacerlo a la inversa y no tener ese miedo a que nos vayan a quitar ese piso, ¿no? Y con el miedo, pues, adelantarnos, dar dinero y después perderlo. Ricardo Gulías, consejero delegado de RN, tu solución hipotecaria. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
COPE Catalunya y Andorra.
A la tarda, 50 minuts. Seguim commocionats per la tragèdia de Manlleu, que li ha costat la vida a 5 adolescents d'entre 14 i 17 anys. Estan investigant les causes d'aquest greu incendi. Les víctimes, recordem, estaven reunides en un traster a l'últim pis d'un edifici del carrer Montseny de Manlleu. Els Mossos d'Esquadra descarten una explosió com a origen del foc i la principal hipòtesi apunta que una cigarreta o un encenedor va cremar un matalàs o un altre moble que hi havia al traster. El foc i el fum es van propagar molt ràpidament i els 5 joves haurien quedat atrapats i van morir intoxicats pel fum. Què sabem? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, aquesta és la principal hipòtesi amb la que treballen els Mossos d'Esquadra, però encara no hi ha una confirmació oficial del que va passar ahir a la nit. El que sí sabem és que els joves es reunien de forma habitual en aquest traster, un espai petit, de totxo, sense ventilació ni llum, on s'acumulaven, doncs, diferents objectes. De fet, hi ha una quarantena de trasters al terrat, un per cadascun dels veïns, la majoria són famílies d'origen magrebí. Els joves hi accedien amb total normalitat perquè la porta de l'edifici acostumava a estar oberta. Ens ho ha explicat la Maica, que és veïna del bloc.
La escalera sempre està abierta, però no sé si entraven tots els dies. No lo sé. Jo, per lo que he escuchado, que se encontraven aquí, eran chavales jóvenes, que se juntaban aquí. Las edades, entre 13 y 18. Todo era uno de los críos. Es una desgracia para toda la familia. Uno de ellos es el hijo de una amiga mía.
Els veïns tenien coneixement d'aquestes trobades que es feien al traster, però no hi ha hagut mai queixes ni denúncies, com ens ha explicat fa una estona en aquest programa l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, perquè si haguessin tingut coneixement s'haurien pres mesures.
Si no tenim denúncies, si no tenim queixes, doncs evidentment, i més tractant-se d'un traster amb un 6 avís, doncs fa que realment sigui molt, molt, molt complicat, doncs, de tenir accés al que passa allà dalt, no? I no, doncs la veritat és que no.
A la plaça de l'Ajuntament s'acaba de fer a les 7 de la tarda un minut de silenci en record de les víctimes. Ha estat un acte molt emotiu i han participat desenes de veïns en diferents autoritats, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, i s'han decretat 3 dies de dol oficial. L'alcalde Rovira reconeix que el d'avui és el pitjor dia que recorda.
Aquest any és el pitjor dia que recordi, perquè no... No tinc constància d'una tragèdia d'aquesta magnitud, evidentment ja no dic sinó a Cala, sinó a la nostra ciutat. No me'n faig, o sigui, no ens han acabat de fer creus de la tragèdia que hem tingut.
Evidentment, aquesta tragèdia ha impactat de ple a la població de Manlleu. Quatre de les víctimes estudiaven en dos instituts del poble, estudiaven tercer i quart d'ESO. Els seus companys i professors encara estan en xoc. Han hagut de rebre atenció psicològica de la mateixa manera que els familiars, com explica l'alcalde.
Doncs cinc joves d'aquí de Manlleu i que res, doncs estem gestionant la postcrisi o la crisi, tot el bé que sabem, amb suport psicològic tant per la canalla de les escoles que doncs, convivia amb ells, o instituts, i també doncs, sobretot pels germans, la família i el seu entorn més immediat.
Els veïns del bloc van haver de ser evacuats. Tres famílies han hagut de passar la nit en un hotel de Manlleu, però una vegada s'ha comprovat que no hi ha danys estructurals en l'edifici, doncs han pogut tornar a casa seva.
Aquest cas, el de Manlleu, en tot cas, és la pitjor tragèdia d'aquest segle a Catalunya pel que fa a les víctimes mortals a causa d'un incendi. Entre els antecedents més recents, per exemple, tenim el de l'any 2023. Tres persones van morir en un incendi a Rubí. El 2022, un altre foc mortal va deixar tres víctimes a Santa Coloma de Gramenet. I un any abans, el 2021, una família de quatre persones va morir en un incendi d'un local a la plaça Tetuán a Barcelona.
Sí, són els exemples més recents, però la llista és llarga. Ens podríem remuntar fins i tot al 2009, quan es van registrar dos episodis mortals, quatre víctimes en un incendi al carrer Castillejos de Barcelona i tres més en un foc al districte de Ciutat Vella. Els especialistes insisteixen en que cada sinistre mortal és també un recordatori doncs, de la importància de la prevenció domèstica, les revisions tècniques i la detecció precoç, que són factors que poden marcar la diferència entre un ensurt i una catàstrofe. Guillem Amorós, sotinspector dels bombers de la Generalitat, ens ha explicat que molts focs es podrien evitar amb hàbits quotidians i revisions periòdiques.
Mira, jo sempre dic que la prevenció, al final, ens hem de prendre com un punt de vista com qui fa la medicina, no? Val la pena anar fent els petits controls, portar una vida més o menys saludable, per tenir unes condicions més o menys doncs, prevenir. Al final, el que en diem prevenció ve per prevenir. I amb el tema dels incendis és el mateix. Al final, no descobrim la sopa d'all, i són petites qüestions o petits punts que anar-los resseguint en el dia a dia o amb les coses podem evitar al final tenir incidències o incidents greus.
Doncs recomanacions que ens poden evitar més d'un ensurt i que convé recordar doncs, un dia com avui en què la tragèdia de Manlleu ens ha colpit a tots i que deixa 5 víctimes mortals, 5 joves menors d'edat que han perdut la vida en un incendi que es continua investigant.
Gràcies, Yolanda.
Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la mejor selección de verduras frescas para tus cremas y cocidos.
Doncs aquí tenim ja el company Quique Iglesias. Bona tarda, Quique.
Montse Rodríguez, què tal? Bona tarda.
De què parlem avui, a esports?
Home, de penals o de faltes?
El que tu vulguis.
De gols, tenim de del 2-1 d'ahir. En definitiva, quan tothom parla de l'acció decisiva que Sotogrado va pensar que no era falta sobre Koundé i que va donar lloc al 2-1 pel Girona, tu què en dius, això? Era falta, oi? Que sí.
Home, i tant.
Avui n'ha dit la seva l'expresident Laporta en el dia de la seva presentació de la candidatura a la reelecció com a president. Laporta!
Conec el que respira el vestidor. Conec el tarannà dels nostres jugadors. I vaja, estic segur que guanyarem la Lliga. Tot equip, tot gran equip té un moment de baixón, que diuen, no? I nosaltres el que passa és que quan tenim el moment de baixón hi ha alguns que se n'aprofiten també, saps? Perquè la trepitjada d'ahir del Koundé jo crec que havia d'aturar. Serà una lliga contra tot i contra tots, perquè n'hi ha que no volen que la guanyem, evidentment, no només des del punt de vista esportiu, que tindria una certa lògica, sinó en l'àmbit extraesportiu, determinats cercles de poder que sembla ser que no acabem de quadrar amb ells.
Doncs no sembla. I quasi simultàniament a l'outsider Víctor Font, a la seva manera, també contratocava.
Bàsicament és la influència que Real Madrid Televisión i la pressió que intenta ejercer sobre los árbitros ha sido una realidad estos últimos tiempos y los resultados, esto es lo que nos preocupa, que los resultados dan la razón a Florentino. Entonces, ir de la mano de Florentino durante todo el mandato, ahora estar alineados con la Federación y con el señor Tebas, sin poder y sin hacer nada para defender los intereses del club, esto es lo que nos deja a todos los culés decepcionados, molestos, y la cantidad, los miles de socios que nos están contactando diciendo, oye, hay que actuar. Hay que actuar, que con proclamas y grandes titulares, y más en una campaña electoral, no vamos a ninguna parte.
L'Espanyol ha tornat a la feina pensant en el Metropolitano. El CTA ha dit que el gol de Borja Iglesias a l'1-2 va estar mal anul·lat per la Urco, al mitjà del club.
Todos los equipos ahora la segunda vuelta sí que es verdad que apretan, quieren sacar resultados y bueno, al final es una liga muy competitiva y bueno, es verdad que no llevamos tan buena racha como nos gustaría, pero bueno, al final vamos estos, 35 puntos y o sea que estamos haciendo bien las cosas, aunque bueno, no, los resultados no estan acompanyant aquest últim tramo.
Champions, a les 9 juga el Madrid contra el Benfica, allà a Lisboa, amb Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen, Carreras en defensa, Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, centre del camp, Adal, Vinícius i Mbappé. Des de 8:45, evidentment, tiempo de juego en directe. Galatasaray 2, Juventus 2, minut 55. També avui juga el Mónaco contra el PSG i el Dortmund contra l'Atalanta. Semifinals, Copa Catalunya, Barça, Atlètic 2, Andorra 1. Els culers són al final. Demà, segona semifinal entre el Sabadell i el Nàstic de Tarragona, a la Nova Creu Alta. Avui hem escoltat a Dani Miret, l'entrenador de la penya del Joventut de Badalona, que juga contra el València. Copa del Rei de bàsquet, quarts de final el proper dijous. Demà el protagonista Esports Copé serà Billy Hernán Gómez, el pivot del Barça, als micròfons del Batllori i de l'Albert Díez.
Doncs estarem molt pendents. Quiqui Iglesias, gràcies, company.
Bona tarda.
Que vagi molt bé. Ja sabeu que si voleu recuperar tot allò que fem a la programació de Copé Catalunya, o a través del web o a través de la xarxa X i Facebook, ho podeu trobar absolutament tot. Ara arriba el moment d'Àngel Expósito i la continuïtat de tota l'actualitat amb la linterna, i nosaltres des d'aquí una salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Que vagi bé, fins demà.